Notícies Vespre, amb Núria García.
Aliança estratègica per reactivar l'economia després de la pandèmia. L'Ajuntament de Sabadell i els agents socials i econòmics han creat la taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat. Entre les línies d'actuació hi ha generar ocupació i atraure empreses. Això ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
Hem d'anar a vendre la ciutat, com diu l'alcaldessa, hem d'agafar la maleta i anar a vendre la ciutat per captar inversió de fora, però també cuidar els que tenim a dintre. I sobretot, formar treballadors que també siguin capaços aquests treballadors que busquen aquestes empreses.
La taula es reunirà de forma periòdica per anar traçant el full de ruta a seguir i afavorir la recuperació econòmica. És dimarts 15 de juny. Un dia en el qual es compleixen 2 anys de la investidura de Marta Ferrés, coincidint amb l'efemèride, l'alcaldessa de Sabadell ha visitat el Cafè de la Ràdio per passar revista a la feina feta i situar els reptes de futur. Entre els anuncis que ha fet que les obres del passeig començaran després del Nadal i que té la intenció de tornar a ser candidata del PSC als comicis de 2023.
Però vaja, jo em sento amb forces per continuar tirant endavant, no? I ja et dic que a mi m'anima a veure que moltes de les coses que vam dissenyar comencen a ser realitats, no? I això doncs tenim en un futur també.
Durant el Notícies Vespre també escoltarem els portaveus municipals fent balanç del primer tram del mandat. El Centre d'Esport Sabadell donarà a conèixer demà les línies mestres del projecte esportiu per a la temporada que ve en una roda de premsa. Compareixeran el director general del club, Bruno Batllà, i el director esportiu, José Manzanera. La roda de premsa es podrà seguir íntegrament a l'estreaming de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Els serveis. Dia molt calorós aquest dimarts. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. De cara a aquestes properes hores mantindrem l'ambient assolellat arreu del territori, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on esperem alguns ruixats i xàfecs de caràcter irregular, sobretot a l'extrem nord del sector. Aquestes precipitacions localment aniran acompanyades de tempesta. Avui també un dia amb calor important arreu del país, temperatures que, tot i que han baixat una mica a l'oest del territori, fins i tot encara han pujat una mica més a punts de les comarques de Girona i del litoral de l'àrea de Barcelona. Temperatures que demà es mantindran altes arreu del país, tot i que també al centre del dia podran regular una miqueta, i demà un dia amb més intervals de núvols. Són núvols alts i mitjans que deixaran el cel enteranyinat ja durant el matí i a la tarda amb algunes nuvolades una miqueta més aïllades a la zona del Pirineu. Tot i així no es descarta que encara puguin deixar algun ruixat de caràcter molt aïllat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, trobem problemes a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès. Un accident en aquest punt provoca aturades de fins a 3 quilòmetres en sentit nord i també a conseqüència d'un accident la C35 a Sant Celoni s'està donant pas alternatiu i encara hi ha cues en els dos sentits de la marxa. Passant pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda, front comú de l'Ajuntament de Sabadell i dels agents socioeconòmics per la recuperació econòmica de la ciutat. Aquesta tarda s'ha signat una aliança que es concretarà en la taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de Sabadell. Hi participen les patronals Cambra de Comerç, CIESC i PIMEC i els sindicats Comissions Obreres i UGT. L'objectiu és crear una aliança público-privada per generar riquesa, llocs de treball, promocionar la ciutat o fomentar l'emprenedoria al voltant de la Gran Via. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha estat l'encarregada d'obrir la trobada entre tots els agents.
De posar en marxa bàsicament la ciutat, de ser capaços de cuidar l'empresa que tenim, de crear llocs de treball ben capacitats, ben formats i atreure inversió, que és de tot el que es tracta, perquè això també aporta riquesa i creació de llocs de treball. I bé, amb la creació d'aquesta taula posem el punt de partida per començar a treballar.
També es modernitzaran els polígons industrials, es vetllarà per simplificar els processos administratius i s'impulsarà el comerç de proximitat, tot plegat a través de diverses taules sectorials que mantindran reunions al llarg de l'any.
Hi haurà un calendari de reunions, hi haurà 5 grups de treball, hi haurà una comissió executiva que reunirà un parell de vegades l'any i bé, doncs aquestes comissions aniran treballant i aniran posant en comú i elevant les peticions cap amunt.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha conclòs l'acte prometent que un cop l'any es passarà revista de les accions dutes a terme per valorar la bona evolució dels objectius d'aquesta taula. És un altre dels temes del dia. La connexió entre els dos aparcaments subterranis del passeig de la plaça Major culminaran abans que acabi el mandat. Així ho ha confirmat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, tenint en compte que les converses amb la concessionària Sabà estan encarrilades. Són declaracions al Cafè de la Ràdio amb motiu dels 2 anys de la seva investidura.
El primer que hem de fer és recuperar aquesta concessió, això vol dir indemnitzar Sabà per aquests anys que els hi queda de més. I ara la discussió està amb quin és l'import d'aquesta indemnització. I per tant, nosaltres ja et dic que ja s'està negociant amb ells i esperem doncs, que amb la major brevetat puguem arribar amb un acord o com a mínim amb una manera de desencallar-ho i per tant a partir d'aquí ja poder-ho licitar. Per tant, nosaltres esperem, entre el que queda d'aquest any i un tros de l'any que ve, acabar de fer tot el tràmit administratiu.
Però aquesta no és l'única prioritat del govern municipal de cara als pròxims 2 anys. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. També ho és la transformació de l'eix Gran Via Ripoll, malgrat la marxa del fins ara director de l'oficina encarregada de liderar els projectes, Toni Font. De fet, Farrés assegura que alguns dels canvis contemplats es començaran a materialitzar abans que acabi el mandat, com per exemple el de l'entorn de l'art tèxtil. Per contra, el descens d'ingressos de l'Ajuntament de 18 milions d'euros arran de la pandèmia ha posat en suspens la construcció de la comissaria de la Policia Municipal del Nord i l'Escola de Música i el Conservatori. No obstant això, l'alcaldessa assegura que se seguirà endavant en l'elaboració dels projectes, encara que no es puguin executar de forma immediata.
Més enllà dels projectes urbanístics, l'alcaldessa també ha respost a la polèmica sobre els tuits de 2 regidores d'Esquerra Republicana qualificant un grup de veïns de la ciutat d'esbirros del govern socialista. Per a Farrés, l'actitud de la formació està sent perjudicial pel conjunt de la ciutat i els convida a fer una reflexió.
Jo li recordo, Esquerra Republicana, que jo porto més de 10 anys en política municipal i mai m'han hagut de declarar persona non grata enlloc. El senyor Gabriel Fernández el van declarar persona non grata la passada legislatura. I, ostres, i les regidores d'Esquerra porten 2 anys, encara justos avui fan, i han tingut un problema d'aquest tipus. No, per tant, em sembla que també haurien de fer una reflexió ells com a partit sobre el que estan fent i intentar sumar més per la ciutat.
D'altra banda, l'alcaldessa ha anunciat que es tornarà a presentar les eleccions d'aquí a 2 anys. Tot i això, admet que és una qüestió que ara mateix veu llunyana, ja que abans encara queda molta feina, diu, per fer. I coincidint amb els 2 primers anys de mandat, els portaveus municipals han valorat l'acció de l'executiu de coalició. Aquest és el balanç que en fan. Pol Gibert, portaveu del PSC, ha posat en valor la tasca de planificació que ha fet el govern municipal fins ara.
És una valoració positiva, no? En un context molt complicat, uns 2 anys molt intensos, amb una pandèmia molt dura pel mig, amb una crisi econòmica que ha seguit, no? Molt intensos però positius. Hem aconseguit que la ciutat de Sabadell no s'aturés en cap moment, que seguís en marxa, que segueixi havent inversió, actuacions al carrer i, per tant, doncs, contents, satisfets d'aquests 2 anys inicials, que ha marcat també la pauta del que ha de ser aquest mandat, aquest final de mandat, molts projectes en marxa i que la ciutat doncs, veurà els propers dies doncs, com comença a engegar-se diferents obres i hem fet actuacions al carrer.
En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de Podem i sòcia de govern, Marta Morell.
Nosaltres fem una bona valoració del mig mandat que portem, no? Ara mateix. Nosaltres estem contentes perquè nosaltres tenim un govern d'esquerres i al final el que estem fent és posar en el centre de la nostra agenda política els nostres veïns i les nostres veïnes i això és el que pensem seguir fent de cara fins al 2023.
En el capítol de valoracions positives també trobem les de Junts per Sabadell. El portaveu Lluís Matas creu que durant el segon tram del mandat cristal·litzaran molts dels projectes engegats.
Hem estat col·laborant des del minut zero amb l'actual govern. Vam arribar a uns acords per aprovar pressupostos i per donar suport a una sèrie de projectes que anaven en el nostre programa electoral, projectes importantíssims per la ciutat i amb els quals estem treballant molt a fons i hem sembrat perquè els propers 2 anys en veurem els fruits.
En el cantó oposat i el líder de l'oposició, Gabriel Fernández, el portaveu d'Esquerra Republicana, ha criticat les formes del govern de coalició.
I és normal que sigui així, perquè la màgia no existeix, només existeix el treball i com durant els 4 anys anteriors va treballar molt, ara estem veient moltíssimes coses que passen per aquest treball. Per tant, és un govern que malauradament no té, i es nota molt, una visió de ciutat, una visió integradora, que compti amb tothom, i comencem a veure les males formes, les males praxis, que ens recorden una època passada, perquè en definitiva governen los que van estar molts anys en el bustisme.
Des de la Crida per Sabadell, la portaveu Nani Valero creu que l'equip de govern no ha estat a l'alçada del que necessitava la ciutat després de la pandèmia.
Que la resposta de govern, nosaltres pensem que no ha estat ni prou valenta ni prou responsable amb les necessitats que aquesta pandèmia han fet aflorar en la nostra ciutat. i hem vist, no, com un pla de xoc que havia de fer-se de manera consensuada, doncs senzillament ha estat una suma de propostes ordinàries i extraordinàries.
Per últim, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha lamentat que l'executiu de PSC i Podem hagin fet més anuncis que no pas projectes realitat.
La sensació és que hi ha poca planificació estratègica i molta psicosi d'anunciar coses com si això dependrà del resultat electoral del 2023. No? Anunciarem moltes coses i ja veurem què fem després. Nosaltres som partidaris de planificar estratègicament i acabem fent coses.
Avui fa tot just 2 anys que l'alcaldessa Marta Ferrés va ser investida en el càrrec després de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019. I encara en política us expliquem que el vallesà Marc Sanglas és el nou director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tasca professional s'ha centrat en l'assessorament jurídic en l'àmbit del dret local, especialitzat en dret electoral. Sanglas ha estat diputat per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, regidor de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall i conseller comarcal del Vallès Occidental.
Notícies Vespre.
No prendre el sol, abaixar les persianes i quedar-se a les estances més fresques dels edificis són alguns consells que s'estan donant a la població davant del pic de calor que ha arribat aquests dies. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha assegurat Jordi Nogués, adjunt a la direcció de l'equip d'atenció primària a la Serra, al programa Al Matí, qui ha recordat els col·lectius que s'han de vigilar més amb la calor.
Sobretot les persones de més grans de 75 anys, persones que viuen soles, amb discapacitats físiques i psíquiques o limitacions de mobilitat, doncs que estiguen molt al tanto, nadons o gent que pateix malalties cròniques, com pot ser hipertensió, diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, Parkinson, Alzheimer, obesitats extremes. Bé, són tot una sèrie de patologies que sempre poden agreujar més l'efecte del calor.
Nogués alerta que si hem de sortir al carrer cal dur gorres i barrets, roba lleugera i beure més del que és habitual. Pel que fa als aires acondicionats, es recomana gaudir-los com a mínim un parell d'hores per refrescar-se.
I en matèria sanitària, la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de Sabadell ha obert un portal web amb informació veraç per a les dones diagnosticades de càncer de mama. D'aquesta manera volen donar tranquil·litat i seguretat a les noves pacients de la unitat, unes 250 cada any, només a la Corporació Sabadellenca. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A la nova pàgina web hi ha informació sobre la mateixa unitat, els seus serveis, una explicació sobre què és el càncer de mama i descripcions sobre el circuit del diagnòstic i els diferents tractaments disponibles. Són aquests tractaments nous i els cribratges els que han permès que la supervivència sigui ara del 87% als 5 anys de ser diagnosticada. Ho ha explicat l'oncòloga Elsa Dalmau al programa Al Matí.
Amb els tractaments no disponibles avui en dia la supervivència ha millorat moltíssim. Les pacients també amb el cribatge es diagnostiquen també en estadis molt precoços i el que veiem és això, que després amb tots els tractaments i la incorporació de tots els nous tractaments que hi ha hagut, la supervivència ha anat augmentant dècada rere dècada.
La web es completa amb consells per al dia a dia per les noves pacients amb càncer de mama per part de l'entitat Oncolliga.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un minut per arribar al punt d'un quart de 8 del vespre. En successos, llibertat amb càrrecs per a un home de 45 anys que els Mossos van enxampar amb gairebé 2 quilos de droga amagada dins del seu vehicle. Els agents el van aturar en un control policial a la plaça Sant Julià, tot i que l'individu va intentar esquivar l'operatiu policial. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos van intervenir 900 grams de xix i 955 grams de cocaïna a la porta del turisme. Alhora van recuperar de la butxaca del pantaló del detingut gairebé 1.300 euros en efectiu. L'home està acusat d'un delicte de tràfic de drogues i, d'altra banda, la policia municipal ha desmantellat avui una plantació de marihuana a l'interior d'un domicili de la ciutat. Els agents han intervingut 236 plantes i material per al cultiu. Per això han instruït diligències judicials per 2 presumptes delictes contra la salut pública i també defraudació del fluid elèctric. Més qüestions en format més breu. Els Consells Comarcals dels dos Vallesos crearan una càtedra en emprenedoria i innovació social en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. La càtedra es materialitzarà de dues maneres. D'una banda, es crearan els Premis Eines. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, diu que han de servir per guanyar visibilitat i donar exemple.
Des del Consell Comarcal ja fa anys que s'estan duent doncs, tota una sèrie de premis, a projectes, especialment des de l'emprenedoria social. I el que hem fet és juntar i sumar esforços, en aquest cas doncs, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, però també amb els ajuntaments de Sant Cugat i Mollet, i el que volem fer és destacar aquelles iniciatives, evidentment amb el suport econòmic que tindrà cada un dels diferents reconeixements, però en definitiva el volem fer visible i volem que siguin també exemplars, no?
De l'altre, es crearà un anuari de referència que inclourà indicadors estadístics representatius, reportatges sobre temes d'interès, anàlisi de projectes d'emprenedoria i també entrevistes a impulsors de projectes socials. Josep Maria Mañosa vol incrementar els ingressos de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El nou president de la Fundació ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que aquest objectiu està supeditat al lloguer de l'edifici històric del carrer Gràcia, com a molt, durant el 2022.
I estem treballant, evidentment és un punt cabdal per assegurar la viabilitat econòmica de la Fundació. S'està treballant en contactes amb el sector privat, amb el sector públic, i també donada les característiques de l'edifici, doncs sembla que el més viable és obtenir un lloguer. Què ha passat? Doncs que la situació pandèmica s'ha aturat tot, i ara doncs una mica es torna a reprendre. És evident, tornar a llogar l'edifici significarà recuperar doncs, un percentatge molt elevat dels ingressos de la Fundació per poder-ne fer i invertir-los en activitat.
L'edifici és buit des de l'octubre de 2019, quan el BBVA va marxar i suposava el 40% dels ingressos de l'entitat. Mañosa també ha defensat una línia continuista amb els dos mandats de Joan B. Casas, qui romandrà com a comissionat per trobar un llogater per l'edifici de Jeroni Martorell. I en surt al carrer Garcilaso per l'incendi d'una coberta de plàstic que ha cremat per causes que es desconeixen en un immoble situat al número 171. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions dels bombers. Els efectius han rebut l'avís a 11:45 del matí i poca estona després l'han donat per controlat. L'edifici estava en obres, de fet han estat els mateixos operaris que hi treballaven els que han intentat primerament apagar el foc. També s'hi han desplaçat diverses unitats del servei d'emergències per atendre possibles ferits.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Informació més enllà de Sabadell i la comarca. Comencem per una notícia d'última hora. La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest dimarts que es pugui solapar la vacunació contra la Covid-19 dels grups d'edat que queden per vacunar. En concret, a la pròxima actualització del pla de vacunació, la 8ª, s'inclouran els grups de 30 a 39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 19. La comissió argumenta que, atesa la major disponibilitat de vacunes en les pròximes setmanes, la situació epidemiològica actual i l'entrada al període estival, i per qüestions també també organitzatives i de factibilitat, es podran assolapar la captació de diferents grups mantenint l'ordre d'edat descendent. En aquest sentit, la comissió considera fonamental insistir en la captació de les persones de 40 anys i més que encara no s'han vacunat. Per tant, aquesta vacunació de les franges d'edat inferiors als 40 anys que podria començar en breu. I en plana política, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, es nega a assistir al sopar del Cercle d'Economia, on també hi assistirà el rei d'Espanya i on el vicepresident havia d'assistir en representació de la Generalitat. Des de presidència s'apel·lava la voluntat d'aprofitar la presència dels mandataris internacionals. Ara, però, Puigneró ha rectificat i s'ha negat a assistir a aquesta trobada protocolària. Fons de la vicepresidència han apuntat que Puigneró ha proposat que, si és oportú, deleguin l'assistència en altres membres del govern. El cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa, ja ha dit que aquesta actitud és un error. I els indults seran una realitat abans de la trobada entre els presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Així ho ha dit avui la portaveu de l'executiu central, Maria Jesús Montero, qui ha dit que trigaran una mica més perquè els drets han de contemplar totes les exigències legals. La reunió entre Sánchez i Aragonès tindrà lloc a la Moncloa, però encara no hi ha una data fixada. Nou minuts per dos quarts, informació esportiva. Us ho hem avançat fa poca estona. El centre d'esports explicarà demà les línies mestres del projecte esportiu de la pròxima temporada. Dues setmanes després de la compareixença del president Esteve Calzada, demà serà el torn de l'àrea esportiva. Serà a dos quarts d'una del migdia a la Nova Creu Alta i es podrà escoltar en directe a l'estreaming de Ràdio Sabadell. Han passat més de dues setmanes des del descens a Andubà i els arlequinats treballen ja des de fa dies de portes endins en la concepció de la nova i renovada plantilla. Els encarregats de la compareixença de demà seran el director general arlequinat Bruno Batlle i el director esportiu José Manzanera. En paral·lel, el club apropa postures amb el govern municipal després de les desavinences públiques dels últims dies. Així ho ha comentat, si més no, l'alcaldessa Marta Ferrés aquest matí al Cafè de la Ràdio, confirmant que en les últimes hores ha parlat amb el president Calzada.
No estem en un moment, doncs, jo crec, de reconduir tots plegats. Jo crec que ens mereixem també com a ciutat, tant ells com nosaltres, tenir les relacions el més fluides possibles, i jo com a alcaldessa posaré tot de la meva part perquè sigui així.
Ahir, de fet, es va dur a terme la reunió entre ambdues parts. Ferrés ha apostat per oblidar les declaracions del president arlequinat. Repassem més notícies relacionades amb el futbol. Les dues plataformes crítiques amb la Federació Catalana de Futbol han fet una roda de premsa conjunta aquest migdia a Barcelona per posicionar-se de cara a la pròxima assemblea. Els seus impulsors asseguren que tenen el suport de 400 clubs, més d'un terç dels adscrits a la federació. Això, diuen, els permetrà incloure punts a l'ordre del dia, com retirar la compensació econòmica del seu president, el sabadellenc Joan Soteras, o incloure el vot ocult. Jordi Graner, president del Mercantil, és el portaveu de la plataforma per una federació dels clubs.
No només agraeixo a entrenadors.
L'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol tindrà lloc el dimecres 30 de juny a Blanes i s'hi hauran de discutir, per exemple, els descensos de primera catalana. I precisament qui està pendent d'aquesta mesura és el Sabadell Nord, que ha acabat penúltim del seu subgrup. La derrota en l'última jornada per 0-4 contra el Júpiter ha fet que l'equip grisgrana el superi a la classificació per la Baraj. Malgrat tot, Pablo Becerril, tècnic dels de Can Uriac, es mostra satisfet amb el rendiment del seu equip durant el curs, exceptuant aquest últim partit.
Més enllà d'aquest últim partit, jo crec que l'equip ha estat a l'alçada. L'equip ha competit molt bé en una situació molt complicada, la pròpia del Sabadell Nord de cada any, de pressupost, i després bueno, tot el que ha passat i lesions de llarga durada. Bueno, no, ens hauria agradat salvar-nos al camp. Tot i així, crec que hem fet una temporada raonablement bona amb les circumstàncies que teníem. Jo estic content per el comportament dels jugadors i pel nivell que hem mostrat. Som al Sabadell Nord i nosaltres mantenir la categoria sobre el camp ens costa, evidentment.
Tot i no tenir lliga, el Sabadell Nord seguirà entrenant dues setmanes més abans de les vacances. I a tercera catalana, només una victòria separa el Can Rull Rómulo Tronchoni de l'ascens a segona. Tres anys després, l'equip de José García Numosqui tornarà a aquesta categoria si supera dissabte el filial del Sant Cristóbal a casa. L'equip arlequinat no va fallar dissabte passat, superant les Fonts per 1-4, tot i el matiner gol del rival. Alejandro Soto, autor d'un doblet, espera completar l'any amb l'últim pas que el resta per guanyar la Lliga.
Vamos restando semanas, la verdad que da igual contra quién juguemos porque todos los equipos saben que juegan contra el líder. La verdad que nos ponen las cosas difíciles, pero pero este año estamos trabajando bastante bien y bueno, lo que se dice, ¿no? La suerte también nos está acompañando en ciertos momentos del partido y pues mira, hasta ahora muy contentos. Como tú dices, nos queda un último paso y nada, esperemos que el próximo sábado lo podamos dar.
Ara mateix la distància amb el Badia, el seu perseguidor, és de 4 punts, faltant-ne 6 per al final. El Can Rull de Sant Cristóbal B de dissabte començarà a 8:15. 5 minuts per 2:15. Continuem endavant. Marina Cordobés causarà baixa la pròxima temporada a l'Astralpool Natació Sabadell. La direcció esportiva del club ha decidit no renovar una de les waterpolistes formades a la Pedrera del Santa Clara. L'arribada de les nord-americanes Maggie Stephens i Brigitta Games ha deixat l'Astralpool sense marge de maniobra econòmic. De fet, també deixaran l'entitat les joves Ruth Ariño i Sílvia Morell i la russa Katia Tankeva. Als 24 anys, Cordobés marxa de Calllong després de 15 entre la base i el primer equip. Són declaracions en una entrevista al Notícies Migdia.
Jo ja feia uns dies que ho sabia ja, que no era 100% segur, però bueno, ja m'ho esperava per el que m'havien comunicat des del club i de més, així que bueno, al principi sí que em va fer molta pena, òbviament, perquè pues, és el club de tota la meva vida i doncs al final doncs, fa una mica de llàstima i de més, però al final jo crec que també sortir del Sabadell pot ser molt beneficiós per mi, en quant, tant esportivament com personalment, no? Veure altres formes de treballar, un altre waterpolo, altres entrenadors, o sigui que, bueno, estic bé, realment estic bé.
Cordobés s'ha de decidir ara entre dues propostes que té damunt la taula per seguir a la divisió d'honor. I més waterpolo, des d'un quart de vuit, la selecció espanyola està jugant el segon partit de la superfinal de la Lliga Mundial. Les de Miki Oka s'enfronten a l'anfitriona Grècia. Recordem que hi participen quatre jugadores de l'Astralpool, Maika García, Laura Ester, Judit Forca i també Irene González. I encara un apunt més relacionat amb el Club Natació Sabadell. Avui ha mort als 85 anys Rafael Sánchez. Entre altres funcions, havia estat president del Consell d'Honor de l'entitat o vicepresident de la Federació Catalana de Natació. Claudi Martí, president del club, ha destacat el seu caràcter innovador.
Rafael sempre ha estat lligat, a part de la seva dedicació tant professional com a nivell directiu, emocionalment era una persona doncs, que venia club fora del club, no? I fora de Sabadell, i venia a Sabadell, i el Club Natació Sabadell, i natació de Sabadell fora. No? A més a més, crec que ho feia d'una manera avançada als seus temps. No? Aquest dematí una persona em preguntava, ara, com dic, el Rafael és el community manager de fa 50 anys. No? Si fa 50 anys en el club hi havia una persona que transmetia o intentava explicar el que era la natació del club i de Sabadell, doncs era el Rafael, no? Per la seva manera de ser, per la seva predisposició a fer-ho, per la seva empatia que tenia amb tothom, no? És una persona que deixarà una petjada en tots els sentits.
En els últims anys, Sánchez també havia estat secretari del Panathlon Club Sabadell. El sapeli tindrà lloc demà al migdia. Recte final de Notícies Vespre, repassem més informacions. L'OAR Gràcia juga a partir de 8:45 el títol de la Copa Catalana Femenina. L'equip verd i blanc visita la pista de l'Embol Sant Vicenç amb l'obligació de guanyar per aixecar el trofeu, mentre que el conjunt vicentí li val amb un empat, ja que lidera el grup amb 2 punts d'avantatge. Cristina Calle és jugadora gracienca.
Hem anat pues, a mica en mica, seguim treballant, bueno, seguim fent una continuació del treball de la temporada. Hem arribat en aquest moment i només pensem pues, ara pues, a l'últim partit de Lliga, acabar bé la Lliga, fer un bon partit, fer un bon paper allà a Sant Vicenç i a veure si tenim sort.
El vencedor d'aquesta Copa Catalana també tindrà el premi de jugar a la Supercopa a l'agost contra un equip de divisió d'honor. I en futbol sala, Sabadell femení ha signat la temporada perfecta, títol de la divisió d'honor catalana, ascens de segona divisió i plena de victòries. Les arlequinades van fer el 14-14 l'última jornada, guanyant per 7-4 el Rubí a Calbalzac. Txell Llopart és la capitana de l'equip.
No ho esperàvem per res. Sí, ja ho vaig dir en una entrevista, de que sí que intentàvem estar a la part alta, de lluitar-ho tot, de competir tots els partits, però no guanyar la Lliga i menys ser invictes i guanyar-ho tot.
El futbol sala Sabadell femení ha acabat com a millor atac de la Lliga amb 69 gols a favor i com a millor defensa amb només 17 en contra. Posem el punt final a Notícies Vespre. Marxem. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials. Demà, més informació i entreteniment a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.